Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, de les aplicacions que pots tenir instal·lades al mòbil de manera gratuïta o a través de la web, cope.es. En tots dos casos pots triar l'emissora de Lleida. Què tal? Com estàs? Comencem setmana 9 de desembre del 2019, després d'aquest cap de setmana llarg, de que ja teníem a tots els esquiadors esquiant, de que s'han venut més forfets del que es va dir que es vendria, que ja era una xifra optimista. Ens hem enfilat fins als 65.000 forfets. Per tant, al Pirineu hi ha hagut una afluència, una molt bona afluència, ara en parlarem. Però parlarem de més coses també, com per exemple doncs, de la previsió meteorològica. A hores d'ara, amb 13 graus a la ciutat de Lleida, el vent s'ha endut la boira, de moment. Buscarem aquesta previsió, com sempre. També connectarem amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet, per saber què és el que, a què hem d'estar atents aquesta setmana, els consells de la doctora Torrejón, i posarem somriures a les cares de la gent, que jo sé que ho esperes. Cada dilluns, amb el Joel Carnicer a l'espai, algú ho ha fet. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una comencem el migdia de Lleida amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González, i a dos quarts de dues ja posarem sobre la taula tots els resultats esportius del cap de setmana, a més de comentar doncs, la resta de l'actualitat informativa pel que fa als esports a la nostra tertúlia d'esports, a la radiografia. 13 graus hem dit que tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit aquesta previsió que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La província de Lleida esperem una tarda amb el cel ennuvolat o coberta al Pirineu, amb precipitacions a la Vall d'Aran que seran de neu entre 1.200 i 1.400 metres. Allà, a la Vall d'Aran es podran acumular 15 centímetres de neu per sobre de 1.200 metres. A la resta, temps més estable amb el cel poc ennuvolat o serè. Les temperatures baixen avui al Pirineu, pugen a la depressió central i sense canvis a la resta. Arribarem a 14 graus a Balaguer, 13 a Lleida capital i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 8 a Vielha. El vent bufa de l'oest i nord-oest i atenció perquè s'esperen ratxes molt fortes d'entre 70 i 80 km per hora. Demà seguirem amb vent fort a primeres hores, però anirà perdent intensitat a la tarda. El cel demà estarà poc ennuvolat en general, amb intervals de núvols alts i nuvolositat baixa a primeres hores al Pirineu. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i seran de 4 graus sota 0 a Vielha, 0 a la Seu d'Urgell, 2 a Balaguer, 3 a Tàrrega i 4 a Lleida capital. Les màximes pujaran al Pirineu, baixaran a la depressió central i sense canvis a la resta, amb màxim més de 15 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida capital, 12 a Vielha, 11 a Balaguer i també a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs les 12:23 minuts, busquem tot seguit l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs hem de començar parlant de successos i d'accidents a la xarxa viària lleidatana. De fet, un conductor de 80 anys ha mort aquest cap de setmana en sortir de la via i caure per un talús a Vilagrassa. El sinistre es va produir al quilòmetre 115,80 de la carretera C-53 poc abans de les 7 de la tarda d'aquest dissabte. També aquest cap de setmana un incendi ha obligat a desallotjar 8 pisos d'un bloc de Mollerussa. Un dels inquilins resulta ferit lleu per inhalació de fums i una veïna és reallotjada a una residència. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un jove de 24 anys per amenaçar un home amb un ganivet al barri de la Mariola de Lleida. Els fets van tenir lloc cap al migdia quan la Guàrdia Urbana va rebre un avís que hi havia un home que amenaçava diverses persones amb un ganivet en ple carrer a la Mariola. Fins al lloc es van traslladar diverses patrulles de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. Segons els testimonis, el jove havia amenaçat un altre individu per un deute que deia que tenia amb ell d'uns 40 euros. Els agents van inspeccionar la zona i van trobar el ganivet que suposadament havia utilitzat en les seves amenaces sota un vehicle estacionat al carrer. El jove va ser detingut per un delicte d'amenaces i passarà a disposició judicial en les properes hores. Fonts properes van explicar que el jove també hauria ocasionat danys a la porta d'un bar proper i els Mossos d'Esquadra Esperaven si la responsable de l'establiment presentava una denúncia per imputar el jove, arrestat també per un delicte de danys. Per cert que el Pallars Sobirà ha registrat un petit terratrèmol de 2,5 graus i que el sisme no ha provocat danys i a més no ha estat percebut per la ciutadania, però sí, evidentment, pels aparells que estan instal·lats per detectar aquests moviments. A 2,5 graus a l'escala de Richter. I com dèiem, el Pirineu de Lleida supera les previsions i registra un 90% d'ocupació durant el pont de la Puríssima. Les estacions d'esquí han venut més de 65.000 forfets, 20.000 més que l'any passat en un inici de temporada que ja fa setmanes que estàvem anunciant a la Nieve en la Cope, que gràcies, evidentment, a les condicions climatològiques i sobretot a la neu que ha anat caient, ha estat un dels inicis de temporada més prometedors. Per la seva part, la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, explica que s'han superat aquestes previsions per aquest pont de la Puríssima pel que fa a ocupació i forfets venuts i que, evidentment, s'encara el Nadal amb optimisme.
Realment, les previsions que vam donar al Patronat de Turisme es pot dir que les hem superat, que s'han complert plenament les expectatives del sector. Realment, el temps ens ha acompanyat i podem parlar d'unes ocupacions a les zones de muntanya d'aproximadament el 90%, i uns 65.000 forfets venuts.
Per cert que es pot ha iniciat la temporada d'esquí amb l'estrena del nou telecadira La Roca, que dona accés a les pistes. L'estació Pallaresa té obert prop del 90% del seu domini esquiable durant aquest pont de la Puríssima. I canviem radicalment de tema, però és un tema latent. És un tema que, per desgràcia, només se'n parla quan hi ha hagut eleccions, i és el tema del sou dels polítics. Crec que se'ns han anat totalment de les mans, però totalment, i no és d'ara, no, és de fa molt temps. Jo crec que se'ns han anat totalment de les mans, perquè després passen coses com les que ara t'explicaré. Resulta que les retribucions econòmiques dels càrrecs públics a la Diputació de Lleida, això ja se sap, com a norma, són més elevades de manera general que les de l'Ajuntament de Lleida. Però fins al punt que no només el president de la Corporació Provincial, o sigui, de la Diputació, cobra més que l'alcalde de Lleida, sinó també els portaveus que tenen dedicació exclusiva. O sigui, un portaveu de la Diputació de Lleida cobra més que l'alcalde de Lleida. L'alcalde de Lleida té un sou brut anual de 67.289 euros, segons consta el quadre de retribucions de càrrecs electes municipals, davant els 67.785 mil euros que cobren els portaveus provincials en dedicació exclusiva, com per exemple Elena Ferre, del Comú de Lleida, o l'exalcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Són portaveus dels seus grups partits polítics, cobrant més que l'alcalde de Lleida. Els portaveus. Un tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida amb dedicació exclusiva cobra 56.385 euros bruts anuals. I el president de la Diputació de Lleida té un sou de 74.822 mil euros. Els vicepresidents, 69.675. Recordo que l'alcalde cobra 67.000 euros. Ull! Que jo crec que se'ns n'ha anat totalment de les mans, això. Els portaveus de la Diputació cobren més que qualsevol polític de l'Ajuntament de Lleida. Ulla, que són xifres, evidentment són bruts, són legals, s'ho voten ells mateixos per pujar-ho, tot el que vulguis. Però us semblen uns sous justos, ètics? Us semblen uns sous justos? Jo crec que és la gran pregunta. Els polítics haurien de ser més vocacionals i, evidentment, han de tenir retribució perquè treballen. Però hauria de ser més vocacional? Haurien de tenir els seus sous, haurien d'estar indexats al sou mínim interprofessional? És a dir, doncs el que cobra menys, el sou mínim interprofessional. L'alcalde, doncs, jo què sé, 10 vegades més el sou mínim interprofessional. Per exemple, així, indexat així... Però és que, clar, jo crec que avui en dia això se n'ha anat de les mans totalment, totalment, eh? I és un tema que sempre es parla just després de les eleccions, al primer ple, que és on es voten els sous, si se'ls pugen, si els congelen o si els baixen, cosa que no passa mai. Congelar, sí. Alguna vegada s'han congelat. Però pujar sempre se'ls pugen. Llavors tothom es posa les mans al cap i durant 4 anys després no es tornen a parlar. Però cada mes es paga això, eh? En fi, anem a comarques. La família Mayoral i el grup Alba arriben a un acord per cedir l'espai Mayoral de Verdú a l'entitat social. L'associació de Tàrrega té previst fer-hi activitats pels seus usuaris i projectes oberts a tota la població. I encara abans de parlar d'esports, Catalunya, França i Andorra consensuen una quarantena d'accions per desplegar el parc pirinenc de les tres nacions. Es tracta d'una de les àrees transfrontereres protegides més extenses d'Europa.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, i a partir de 2:15 ho posarem sobre la taula i en parlarem a fons, però recordem que el Lleida Esportiu ha empatat a 0 aquest cap de setmana davant de l'Ebro, l'AM femení ha empatat a 2 a casa davant de l'Atlético de Madrid B, en bàsquet el Força Lleida després de 6 derrotes i amb nou entrenador va guanyar, 82-70. El Pardinyes Lleida suma una nova victòria importantíssima, 82-77, i el Cedis La Seu va caure a casa 51-66 després d'aconseguir la classificació a la següent ronda europea. Amb hoquei, el Lleida llista guanya 1-0 al Palafrugell, també tancant una ratxa negativa massa important, i el Vilassana no ha jugat aquest cap de setmana, no tenien jornada, serà el proper 14, dissabte, que s'enfrontarà a la pista del Alcorcón. En vòlei, el Sabadell va guanyar 3-1 al Balàfia Vòlei. En parlarem a fons, després a la radiografia.
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Everybody got the
reason. Doncs apa, que ara ja estem informats i la segona cosa que hem de fer és posar-nos en contacte amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet, com tots els dilluns. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Has aprofitat aquest cap de setmana llarg o t'ha tocat treballar?
M'ha tocat treballar. Estar aquí al peu del canó perquè algú ha d'aixecar el país, no?
D'alguna sí, manera. Jo sempre dic el mateix. Quan hi ha un dia de festa, diu, és que, hòstia, és festa, tothom fa festa. Bum. Perquè molts puguem fer festa, hi ha algú que treballa sempre, eh? N'hi ha pocs que treballen.
I tant, i metges, sanitaris, policies, sí. Gent de seguretat, vull dir, n'hi trobaríem moltíssima de gent.
Hi ha moltíssima gent que treballa.
Però, restauradors, evidentment, on... Sí. Cap de setmana és quan tenen més feia, i més aquest cap de setmana darrer de Pont de la Puríssima.
Sí, sí. Molt bé, Francesc, escolta, ja hem deixat enrere el tema del pont, dels festius, del 6 i el 8, també, que semblava que costaria molt d'arribar. Sí. Doncs mira, ha arribat i ja ha passat, eh? Estem davant d'una setmana normal. Quan dic normal vull dir que no té festius. De dilluns a diumenge, sí. Normal, eh? La situació ja és una altra, però en quant a festius és normal.
Ho hem deixat enrere, temporalment voldria puntualitzar, sí. Perquè aquí un parell de setmanes amb les festes de Nadal sí. I tornarem ponts, pontets i aqueductes entre Nadal, Sant Esteve, el dia de, evidentment, el dia 1 de gener, que és un dels tres dies l'any que no hi ha diari,
correcte,
com el dia de Sant Esteve, uh-huh. I després vindrà el dia de Reis, que aquest any cau en dilluns, amb la qual cosa sí. Hi haurà gent que també es podrà fer un pont de tres dies.
No, no, però bé. I nens a casa fins dimecres, perquè l'endemà també tenen festa.
Exactament.
Però bueno, escolta, aquesta setmana, sense avançar aconteixements, ens quedem amb aquesta setmana, Francesc, en què ens hem de fixar?
Bé, aquesta setmana ja des d'avui parlarem molt, com a mínim fins dimecres, d'un judici que està a punt de començar l'audiència. De fet, ja ha començat amb l'elecció del jurat popular, on es jutja amb un veí de Lleida, un empresari càrnic acusat de matar presumptament el seu cunyat l'any 2017. És un judici, com deia, que es fa amb jurat popular i que durarà 3 dies aquí l'audiència de Lleida. Un jurat haurà de determinar si l'acusat és culpable o innocent. L'acusat ja està en presó preventiva des d'aquell mateix juny del 2017, però després de conèixer-se els fets. Uh-huh. Per tant, n'estarem molt pendents. Una altra cosa, Ricard, de la que estarem pendents i de la que hem estat pendents també durant les darreres setmanes, les negociacions. Sí. M'explico. El dimarts, o sigui demà, hi torna a haver la tercera ronda de negociacions, almenys la tercera ronda pública que sabem, entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i Esquerra Republicana. Tothom està molt pendent d'aquesta trobada. I, de fet, la negociadora Marta Vilalta, la republicana Marta Vilalta, lleidatana, per cert, de Torregrossa, ja refredava una mica les expectatives en una entrevista al diari Ara, en les que deia que no hi haurà investidura abans del 19, com a mínim, no? Per què diu el 19? Perquè el 19 és un dia que és la setmana vinent, però s'ha de saber exactament si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona immunitat a Junqueras i diu que pot ser eurodiputat o no. Per tant, seria un dia important també pels negociadors republicans. Però aquestes negociacions, dic, ne parlem aquesta setmana, en vam parlar les dues anteriors i en continuarem parlant, jo suposo que fins després de Nadal, com a mínim. Per què? Perquè són complexes. L'Esquerra Republicana tampoc pot vendre un acord així com així, tenint a Junts per Catalunya darrere, que mirant-lo de reull, i amb unes eleccions previsiblement catalanes, tot estirar a la primera de l'any vinent. No? Uh-huh. Per tant, és tot molt complicat.
A més, Junts per Catalunya ja ha dit que votarà que no.
Exacte, sí. Per tant, és complicat perquè el que faci Esquerra també els electors ho compraran o no ho compraran.
Correcte.
Junts per Catalunya al costat, ja et dic, amb unes eleccions catalanes previsiblement a prop, que depèn del que faci poden diguéssim, prendre la papereta, no? A veure, com dèiem avui a l'editorial del nostre diari, són moments complicats, però són moments per fer política, i per tant, ara sabrem, comprovarem si darrere d'ells i les polítiques de casa nostra i també de l'estat espanyol hi ha polítics o hi ha estadistes, que potser és el que hi hauria d'haver per poder resoldre un conflicte polític que fa anys que dure.
Déu-n'hi-do. A més, això en parlem a clau local perquè, evidentment, això ens afecta de totes les maneres. Vull dir que, bueno, ens està afectant, per entendre'ns. Ja fa dies que ens està afectant, vull dir que n'hem de parlar i ho hem de mirar. Molt bé, què més, Francesc?
Bé, i aquesta setmana un altre contrapunt, avui mateix, aquesta tarda, hi ha el ple d'aprovació dels pressupostos.
Ah, sí, sí, sí.
D'aprovació, evidentment, perquè l'equip de govern té majoria, no? Sí. L'equip de govern format per Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el Comú. Per tant, uns pressupostos, els primers pressupostos de la nova paeria, uns pressupostos austers, on d'alguna manera no es gasta més del que es té, tampoc són uns pressupostos, per dir-ho, massa ambiciosos, no? Però bé, potser són uns pressupostos que toquen de contenció per poder encarar el futur amb més garanties, perquè és això que diem, no? A vegades, en el món de la política, en el món de l'administració, vaja, no es repara massa amb el que es gasta, no? Nosaltres mateixos, si volem fer la cuina nova de casa nostra, mirem si la podem pagar o no la podem pagar. I si
tant.
No la podem pagar, la deixem per l'any vinent o no la fem.
Correcte.
Doncs bé, potser seria el moment que en el món de la política, sense perdre, evidentment, l'horitzó de ciutat i el dibuix de ciutat que es vol, també es mirés una mica el calaix abans de tirar endavant.
Però és que jo crec que justament hauríem de fer exemple. O sigui, la gestió del diner públic hauria de ser exemplar. I justament en aquest país hi ha una cosa que no ho és això, la gestió del diner públic, a part de que és molt opac normalment, i és complicat. Quan tu demanes, sempre diu, ui, és que és molt complicat, hi ha partides que entren i surten, total, que no entres mai l'aigua clara, no saps quan ha costat una obra. Normalment mai ho saps exactament.
Amb això dels números sempre se'ls pot fer dir el que es vulgui,
correcte,
no? I ficar, diguéssim, el 10 d'un costat o un altre,
sí.
Hi havia els instituts municipals, i col·loques una partida aquí, una partida allà, o si sumes el tema del parc del Gardeny o no el sumes. El que és veritat, el que és evident, i bueno, els periodistes en general no som gent de números, malgrat els periodistes llicenciats o d'alguna manera especialistes en temes econòmics, sí, però la gran majoria que ens dediquem a explicar el dia a dia de les coses no som gent de números, però sí que sabem molt bé que els números se'ls hi fa dir el que es vol, i que d'alguna manera també sabem molt bé que normalment i des de fa uns anys no n'hi ha ni cinc de calaix.
Això. Però jo estic totalment d'acord amb el que has dit, eh? Jo crec que l'exemple és boníssim, és a dir, si tu has de fer una obra a casa, primer que començaràs a mirar diversos pressupostos, després mires el que tens i fins on pots arribar. I si no ho pots fer, dius, bueno, ho deixo tot preparat, però per l'any vinent que ja ho podré fer. I així funciona la vida, perquè si no... Bueno, escolta, si estires més el braç que la màniga, ja saps el que passa, Francesc.
I tant.
Molt bé, doncs una setmana que tenim per endavant. Hem connectat amb el director del diari La Mañana i, com sempre, agraïts. Francesc, moltíssimes gràcies, bona setmana.
Gràcies a tu, salut.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Sabes cuánta agua se pierde por cada litro filtrado con Osmotic Zero? Pues eso, cero. Lo que seguro que no sabes es que tenemos 100 unidades a precio de fábrica. No te quedes de piedra, porque los más rápidos se los llevan. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com. Grupo Corsa, sed de innovación.
Y bueno, tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina y seguro que hay muchas personas que nos escuchan con sobrepeso pensando en ponerse a solucionarlo después de fiestas. ¿Es este el mejor planteamiento? Pues bueno, vamos a hablarlo con la doctora Torrejón. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo.
Yo creo que alguna semana lo hemos hablado esto. Ya empezaré mañana. Hoy sí, empezaré el lunes.
El lunes, Esa es la famosa frase, ¿no?
¿Es este el mejor planteamiento? Oh, mira, ahora ya sé que vienen malas fechas, me paso, pero después empiezo seguro.
No es el mejor planteamiento, pero ¿sabes qué pasa? Que no es que lo diga yo, es que el paciente lo sabe. Sabe perfectísimamente que cuando se está haciendo este razonamiento y está tomando esta decisión, él sabe que no le va a llevar a ningún tipo de buen puerto, porque seguramente le ha pasado ya en otras ocasiones, le ha pasado a lo mejor o con las vacaciones de verano, o le ha pasado yo que sé con la Semana Santa, y ahora bueno, pues con las Navidades suele decir lo mismo. Uh-huh. Lo más importante es saber que la persona en su fuero interno conoce que esta decisión, este postergar la puesta en marcha, no le va a conducir a ningún camino, y que normalmente suele empeorar el problema, es decir, no solamente no se mantiene, sino que empeora.
Y eso que voy a decir ahora está recogido con datos reales, pero cada año nos dicen que después de Navidad la media es de ganar entre 3 y 4 kilos. ¿Se pueden evitar o no hay manera?
Y tanto que se pueden evitar, es decir, a inicios de enero yo siempre escucho las estadísticas que dan en televisión, que dicen, ah, es normal, se sabe que son 3, 4 kilos, 5 kilos, no, que se pueden coger. Los cogemos si queremos, esto no es una obligatoriedad, que porque llegan las Navidades nos encontramos ahí. Yo animaría, para que esto que yo digo la gente lo pueda comprobar, que intenten hablar un poquito con las personas que no les pasa esto, es decir, personas que pasan por las Navidades y que no cogen 3, 4 kilos. Y entonces alguien que me esté escuchando dice, claro, pues se han amargado todas las Navidades porque no han comido, no han disfrutado. No, han comido, han disfrutado, pero han dosificado, que es otra cosa diferente. Es decir, la persona que se sienta, por ponerte un ejemplo, el día 25 a las 12 de la mañana en la mesa con los aperitivos y levanta el culete a las 9 de la noche, esa persona, ten por seguro que en Navidad termina con 4 kilos de
claro
más.
Que sí.
Pero se puede comer turrón y mantenerse en el peso.
Y doctora, ¿qué puede conseguir una persona con sobrepeso si empieza ahora con vosotros?
Pues mira, para darte una cifra así que llama un poquito la atención, hasta 10 kilos de diferencia entre lo que hay ahora y lo que se puede encontrar después de Navidades. Y voy a decir el porqué. Porque a lo mejor, en función siempre de los kilos que tenga que perder, a lo mejor va a perder de aquí a Navidades 5, pero va a dejar de engordar 5. Con lo cual, al final, la diferencia puede ser de 10 kilos. Por esto, yo creo que merece muchísimo la pena tomar la decisión ahora.
Pues si queréis salir de la rutina y empezar a solucionar vuestro problema de sobrepeso, no dudéis en llamar al 93414-3631, 93414-3631. La doctora Torrejón os informará personalmente sin ningún tipo de compromiso. Recordad, 93414-3631, y como decíamos, si llamas ahora, mejor que mañana. Doctora, gracias.
Hasta luego,
hasta
adiós.
La semana que viene.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que posem somriures a les cares de la gent dilluns, començant setmana, i ho fem com sempre amb l'espai Algú ho ha fet, i amb el Joel Carnicer. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Fa gràcia perquè m'agradaria saber l'algoritme que fan anar els telèfons mòbils, perquè quan fas molt soroll, ell sol s'afluixa sol.
Ja. Bueno, a més, avui estic, vull dir, la dona que ens escolta per la centraleta està de una bona, perquè entre que ha estat mig malalt i tot, saps? No he pogut cridar gaire,
però bueno, mira.
Ah, o sigui, ja t'agafen els achaques del temps a tu?
Sí, sí, ara ja comencen a fer sonidos de viejo.
Ja, ja, ui, vaig... ja... Ui, ja, ja fa fred i ja... Ai, ai, ui, ui, me cago.
Sí, bueno. ara ja estic en això. Escolta, que bueno, que ja ho saps, que vam tenir fans que ens van escoltar des de...
Ah, sí, 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 ho he dit, des d'Hamburg. Sí,
que
sí.
Bé. Bueno, a veure avui si ens escolten i si no, pues bueno, un saludo molt gran a...
Però clar, avui si ens escolten serà des de Lleida, ja no té gràcia. Han d'anar a donar la volta al món, sí, sí.
Claro, hauríem d'anar fent viatges així progressivament perquè l'algú ho ha fet. Sí,
han de buscar un patrocinador que els patrocini i anar viatjant pel món només per dir, escolta, mira, escoltem...
Això ho hauríem de fer tu i jo, que sempre diem de fer el programa en algun puesto i no hi ha
però
manera.
Però no s'anime ningú, clar, ningú diu, pues mira, va, jo cedeixo el menjador de casa meva
veniu,
perquè vinguin
a fer... Veniu a casa.
Clar. Clar, bueno, escolta, bueno. Tenim el nostre número de WhatsApp, 664-526-180. Escolta...
Pues, què volen que anem a gravar a la cuina?
Que pues em faria gràcia que vinguéssiu a casa a gravar aquest espai. Doncs venim a casa a gravar aquest espai.
Pues anem, claro.
Pues, dir, el Joel és un espectacle, en vivo i en directe, per tant, té la seva gràcia.
A mi si em donen menjar, tot el que faci
pot ser,
falta.
Pot ser un bon regal de Nadal, també, pels fills o pels petits de casa. Dic, mira, vindran aquí dos de la ràdio gravada. Mare de Déu.
Exacte.
Bueno, va.
Bueno, vinga, va,
dona'm
lleis,
les lleis, eh?
Vinga, va, començo amb les lleis. A mi m'agrada molt aquesta, que si més no és surrealista, i és que diu que en Arizona està prohibido caçar camellos.
Ah, home, sí.
O sigui, no té res de sentit.
No. Bueno, ja, però com que n'hi ha pocs, doncs ja està prohibit per si diu cas, no?
No, clar, però és com si diguessis... En Lleida està prohibido cazar ballenas.
O canguros.
Si no n'hi ha, exacte. Que, si no n'hi ha, bueno, doncs m'ha fet molta gràcia. Diu que hi ha una llei que diu que no, tu no pots caçar
mira,
un camell.
Això és que potser en va haver algun... I clar, com que només n'hi havia un, dic, a veure si encara el mataran, i fem una llei...
Jo crec que això deu ser de l'època de quan anaven als circos.
Ah.
El circo està a la ciutat, saps?
Hòstia, hi ha un camello, vinga.
Clar, llavors hi ha tres coses i...
Vamos a cazar el camello.
Igual que diu que en Arkansas està prohibido la cria de cocodrilos en bañera.
En bañera?
En bañera. O sigui, si tu tens una estanya que se teva o un pantano, el pots tindre allí, però...
A la bañera
però,
no.
Si no. A la bañera no.
No, que se li quede petita.
Sí, exacte. Bueno. Igual que... Igual que també diu que en Alabama no se pueden vender patates coloreades artificialmente.
Ah.
Llavors, això no sé si és bo, és dolent, no sé ben bé què beneficie, què no, saps?
Però patates que frites ja o normals?
Entenc que tot. És a dir, entenc que les leis, per exemple, aquestes campesines, pues no es podrien vendre allí, no?
Ah. O sigui, no, ha de ser del color que és, i ja està, res d'històries.
Exacte.
Bueno,
no,
bueno però per llei, eh? Per llei.
Sí, per llei, si no està penat.
Bueno,
a veure...
Vinga, va,
coses,
anem
va,
a les notícies, ja. Agafa't.
A veure què tenim per aquí. Aquesta m'agrada ara que ve el Nadal i tot això que...
Ara ja ve el Nadal? Ja ve el Nadal, ara, eh?
A partir del pont ja tot és ambient nadalenc.
Has ficat ja l'arbre, les llums i tot això?
Ara fins al 10, fins al 10 de gener. Ja és,
però ja ho has posat, dic.
Nadal. Sí, he ficat l'arbre, sí.
No,
ahir havia d'anar a comprar coses, però vaig estar malalt i no vaig morir de casa.
Ahir diumenge, però a veure...
Sí.
Has ficat llums al balcó o no? Perquè, clar, ara als carrers es fa com
jo no
soc competicions.
Jo no soc partidari de les llums.
Ja, però se fan competicions, ja saps? A veure qui té el balcó més hortera i més ple de llums.
Exacte. Jo no soc partidari de les llums al balcó. Perquè vale. Ja hi ha prou des del carrer.
No, però, bueno, hi ha gent que diu que no fan prou de llum, però llavors ja ho fiquem des del balcó.
Sí, no sé, és un tema que ja estaria fent un debat, això, però...
Vinga, bueno, va, bueno. Notícies, vinga.
Vinga, però el que feia és que un científico británico trabaja en una sustancia que emborrache y no daña el organismo.
Ah, mira.
¿Vale? Això és necessari saber-ho, perquè jo ja estic fart d'anar als puestos i anar mal.
Però...
No vull anar, jo ja estic fart d'anar als sopars aquests i anar mal. i després el dia següent dius, bueno, no me prenc aquesta perquè em farà mal.
Doncs no beguis.
No,
pues,
no, però me m'agrada beure.
Doncs pues beu aigua.
I, oh, mira, claro. No, el cas és que no
o sigui, bé, que aquí l'amic científic, en lloc d'estar gastant les hores per curar alguna malaltia, ara hem de buscar la manera de poder de seguir bevent igual, però que no faci mal al cos, no, si és que...
Exacte, s'ha de fer així. Bueno, va, més. A veure, què més? Diu que taladra la paret de su vecino para robarle el cable de antena del televisor. ¿Vale? Sí. Això ha passat a Galícia. O sigui, tu imagines que tens un veí que te'l trobes per l'escala i t'està dient, sí, bueno, tinc Netflix, HBO, Amazon, tal, no sé quant, no? I tu no tens res. I tu només mires la tele generalista i no mires res més, no? Però llavors dic, bueno, mira, aquest tio xulo ja estic parlant que em vacili, també és que és local, pues bueno. I talat diu que entre tots els sucesos curiosos estan en Pontevedra, destaca este que sucedió el pasado fin de semana, y eso es de la semana pasada.
De todas maneras, que... si li va a punxar el que és ja el cable que va directe cap a la tele, només pot veure sí. El que l'altre està veient.
Clar, no, però això és més divertit encara. Ja veuràs. Diu que un hombre se puso en contacto con los agentes cuando, estando en su domicilio, se quedó sin señal de la antena de televisión tras escuchar el sonido de un taladro en la pared que separaba su salón el de la vivienda colindante. No, era decir, va a hacer un pono o algo per pujar la tele y que mire el sol. Va a decir, no, yo lo pongo al otro y que el pongo el otro, ¿verdad?
Bueno.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, va, mes. Diu, protesta disfrazado de Joker para que le den una incapacidad. Sí. O sigui, va marcar un Ruiz Mateos.
No, però ja, però no l'acabo d'entendre massa, de Joker.
És la gràcia, que no acaba d'entendre que és
difícil, vale.
Que són surrealistes. Diu, un lucense se plantó esta mañana disfrazado de Joker ante la puerta de seguridad de la sede de la Seguridad Social, ante la puerta principal de la sede de la Seguridad Social, en Lugo, para protestar por el hecho de que no le concedan una incapacidad ni por enfermedad común ni por enfermedad profesional. A pesar de que tiene reconocida una incapacidad del 36%. La noticia personal es del COPE, ¿eh? Y yo la voy a tirar. Entonces, el tío que va a presentar, que si lo que es que...
De Joker.
La foto porque es alucinante, porque va con un bastó de sec y está allí todo con una cara de pocos amigos y davant allí es planta y no es el que vol. Y bueno...
Vengo a protestar, ¿eh?
Ay, qué divertido. Bueno, en fin. Bueno... Més coses. Ah, m'he trobat una que m'ha agradat molt.
A veure.
Que diu que recientes estudios dicen que...
Espera, que no t'hem escoltat al principi. Torna a començar, a veure.
Diu, un estudio afirma que si el hombre ayuda en casa, hay más posibilidades de divorcio.
¿Hay más?
Sí.
Ah, caram.
Com et quedes?
Home.
Com et quedes?
Bueno, també t'he de dir que si ho fas alhora, sempre ho acabes fent malament.
Exacte.
No sé si m'entens.
Exacte.
Que això no va aquí, això no es doblega així,
exacte.
Ho has tancat malament, això no sé què... Escolti, a veure...
Sí, lo menos es dir a tot que sí i fer el que faig jo. Dir a tot que sí, mentre estic mirant la tele o estic treballant o algo.
O sigui, que com més ajuda l'home a casa, més divorcis ja. És increïble, tu.
Sí. Un estudio noruego ha concluido que cuanto más equitativo es el reparto de las tareas domésticas entre una pareja, más alto es el riesgo de divorcio.
Caram.
Según el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, digo que es un 50% más alto que en aquellos en los que la mayor parte del trabajo es realizado por la mujer.
Caram.
¿Cómo es que eres?
Pero eso es a Noruega, fa molt fred allí. No.
Ah, bueno, mira, ja està.
Sí, bueno. són diferents, fa molt fred.
Sí, pues bueno, ja ho has vist.
Va, que et queda, bueno, que et queda un minut, eh?
Un minut? Ah, va,
encara tenim temps de tot.
Va, no m'he sobrat, a veure. Aquestes de substàncies, ja ho saps que ara... A mi m'agrada molt buscar notícies de relacionades amb el Nadal, i el Nadal l'associa no sé per què les substàncies a l'alcohol i així també, no?
Sí, bueno.
I llavors diu que... Sí, no, perquè sempre és el mateix, que sempre hi ha algú que dona la nota i tal. Bueno, una cerveza con sabor a jodido infierno.
Ah,
¿vale?
Ah, bueno, sí. A més, falta, la, o sigui, amb l'adjectiu, perquè una cervesa con sabor a infierno, no.
Jo t'he de dir que ja me canso una mica tota la parafernàlia, tot aquell màrqueting que s'està fent de coses que no tenen sentit, no?
Yeah.
Com això. Vull dir, és, que primer que surti al diari això, no? Una cervesa con sabor a jodido infierno. Ja ho saps que sempre m'he declarat molt fan d'aquestes notícies, no? De dir, hòstia, què tenim? Pues mira, tenim la cura d'això, tenim la cura de l'altre, i tenim la notícia de una cervesa con sabor a jodido infierno.
A jodido infierno. O sea, un sabor, és que això devien de fer un estudi de màrqueting i dir, si posem con sabor a infierno no vende. Ara, si posem con sabor a jodido infierno,
a
llavors sí.
Infierno,
llavors sí.
Clar, amb anglès en fucking hell.
Ai, Dios. Però,
que bueno, que la cosa és així. Que...
Venga, Joel, la... Ah, què? No, l'acudit.
No tinc acudit avui,
Ah, no tens acudit?
No, perquè no m'han agradat cap. Eren massa bons i no m'agradaven.
Vale, pues res.
Ja la setmana que ve.
Vale, pues vale? Joel Carnicer, en directe des de la ciutat, com dalt, com sempre, exacte. Algú ho ha fet. Bona setmana!
Bona setmana, Ricard!
¿Estás pensando en instalar un sistema de osmosis en casa? No, pues deberías, porque ahora Osmotic Zero te saldrá a precio de fábrica. ¡Corre! La oferta solo está disponible para los 100 primeros. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com. Grupo Corsa, sed de innovación.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, que encetem una nova setmana amb la finestra del record del Joan Bellmunt. Què recordem avui?
Recordarem coses desaparegudes, per exemple, oficis desapareguts, com poden ser el que feia a Reus i el que arreglava les calderes.
Ah?
Abans passaven pels pobles els calderers, les calderes, que servien per coure el del port, per fer el sabó, per fer moltes coses. O sigui, si vols una caldera també te la puc facilitar, Ricard, eh?
De totes maneres, fixa't, avui ha entrat la electrònica, les noves tecnologies de les calderes i ja no s'arregla res. O sigui, quan s'espatlla es canvia.
No, tot. Calderes, neveres, rentadores... A més, està tot programat, diuen, ja perquè funcioni un temps adequat i ja s'acaba. Però nosaltres parlarem de la figura dels arreuaires que feien arreus i dels calderers. I precisament ens vam trobar algun en el nostre recorregut per la terra, concretament a les esglésies, no a les esglésies de Dinissa, al poble de les esglésies, que és el Pallars Jussà. Pues sabem allí que entre altres hi havia l'arreuaire i un calderer, a part d'algun altre ofici artesanal. La gent jove d'avui ja no saben de l'afer d'aquestes persones. Doncs la tecnologia moderna, com deies tu, els ha foragitat de la vida quotidiana. L'arreuaire és definit com la persona que feia arreus i que en aquella zona era coneguda com arada, és a dir, l'arada de llaurar. Perquè l'oïdor jove, si és que en tenim de joves, ho entengui, direm que l'arada era l'instrument que es feia servir per a treballar la terra, removent-la, girant-la, i era la que calia fer abans de la sembra. D'altra banda, el calderer era aquella persona que feia o adobava les calderes. Les calderes tenien un protagonisme i una utilitat importantíssima en el viure de les nostres vides quotidianes o dels nostres avantpassats, i era d'ús habitual. Fer calderada venia a simbolitzar fer un àpat abundant. Encara avui hi ha poblacions que celebren la seva festa tradicional utilitzant la caldera, com és el cas del Ranxo de Pons, de Rialp, etc. I la caldera quasi sempre estava posada al foc. Fer bullir la caldera, se'n deia. Ja fos per coure menjar per les persones i també bullint deixalles que eren utilitzades com a aliment del corral, pels porcs i les gallines. I allí s'hi coien les peles de patata, carbasses i un llarg, etc. Així mateix, la caldera s'utilitzava per fer el sabó de casa habitual aleshores. La caldera, d'aram o de coure, i el calderer han aportat al nostre refranyer algunes dides. Per exemple, pues, caldera vella, bony o forat, i moltes altres. Així que nosaltres avui hem volgut recuperar aquesta figura emblemàtica que vam conèixer a les esglésies del calderer i de l'arreuaire. I la dita d'avui, Ricard, ens diu, a part de les que hem dit, no? Caldera vella, bony o forat, etc, etc. També hi ha una que diu: l'home, com més vell, més se li mou el cascabell. Són dites d'abans. Per tant, bueno, recollides.
Gràcies, Joan.
I és veritat. Adéu.
Ens ha fallat senyals horàries. Arribem a la una. Busquem la darrera hora informativa i després, al migdia de Lleida, bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a dos quarts de dues, ja saps, la nostra tertúlia d'esports, la radiografia.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Nueva afrenta a las víctimas del terrorismo. No ha importado que lo pidiera el delegado del gobierno, no ha importado que lo pidiera el gobierno vasco o las propias víctimas. La red de apoyo a los presos etarras, SARE, ha decidido mantener la charla de un asesino de la banda terrorista este martes en el campus de la Universidad del País Vasco. La dirección del centro universitario le abre las puertas a este etarra. Te hablamos de la cumbre del clima de Madrid, que llega a su Ecuador. Pedro Sánchez vuelve al recinto ferial esta tarde para reunirse con el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Pero antes, esta mañana, la protagonista ha sido nuevamente la joven activista Greta Thunberg.
We are privileged. Somos unos privilegiados. Nuestras historias han sido contadas muchas veces, una y otra vez. Son los otros, la gente especialmente del hemisferio sur y de las comunidades indígenas, las que necesitan contar sus historias.
Poco más hemos podido escuchar a la joven sueca porque ha preferido dejar la palabra a otros activistas con menos tirón mediático. 16 años, los mismos que Greta, tiene un árbitro, una linier, que ha protagonizado un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y que está causando indignación. En él se ve cómo, tras una decisión arbitral de esta joven, un aficionado la increpa, la amenaza verbal y físicamente. Una historia que nos acerca Santiago Morollón.
Según el acta arbitral, un encapuchado se encaró a la linier de tan solo 16 años y con gestos violentos no dudó en decirle frases como «¡Ay, esos tobillos! Como te pille fuera, te violo!», teniendo que ser los propios jugadores los que parasen a esta persona. El vídeo ha generado indignación. La presidenta de las Mujeres Deportistas de Canarias pide que se busque al responsable y se le impida su entrada en los eventos deportivos. Patricia González.
La medida esperamos que sea ejemplar, que haya una sanción, que este energúmeno no tenga esa facilidad para entrar a las instalaciones deportivas.
La Unión Deportiva Jandía también ha condenado lo que ocurrió en el campo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos pendientes en deportes de una sentencia. Finalmente el juez absuelve a los futbolistas del amaño del Levante Zaragoza. Más detalles, José Luis Corrochano.
Hablamos de un partido investigado de la última jornada de la temporada 2010-2011 en la que se acusaba al Zaragoza de haber pagado a los jugadores del Levante para que se dejaran ganar. Y esta mañana se ha conocido la sentencia. Ciudad de la Justicia en Valencia, Pedro Zamora.
El juez Manuel Aleix ha absuelto a los 36 futbolistas que participaron en el Levante Real Zaragoza en 2011 del delito de corrupción deportiva y ha rechazado que el partido estuviera amañado tal y como sostenía la acusación. El juez explica en su sentencia que el club aragonés extrajo de forma fraudulenta 1,7 millones de euros, pero no ha encontrado pruebas que confirmen que ese dinero acabó en la plantilla del Levante. Han sido, eso sí, condenados a un año y tres meses de prisión los exdirectivos del Real Zaragoza, Agapito Iglesias y Javier Porquera, pero por falsedad documental.
La Liga ha emitido un comunicado en el que expresa su profundo respeto con las resoluciones de los tribunales de justicia. Y es noticia de impacto mundial de esta mañana que la Agencia Mundial Antidopaje ha sancionado a Rusia con 4 años por manipular datos de positivos en sus laboratorios. Le excluye de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, Juegos de Verano, y Pekín, Juegos de Invierno, y también del Mundial de Fútbol de Qatar. Y acaba de informar Isaac Fouto que Hernández va a ser el árbitro del Clásico del día 18 de diciembre, Barcelona-Real Madrid.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo dais cuenta de un nombramiento del Papa conocido ayer y que tiene importantes implicaciones para el futuro.
El Papa ha nombrado al arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que se ocupa de las misiones en todo el mundo y que está llamada a tener un lugar central en la Curia Romana tras la reforma que próximamente verá la luz. Con sus 62 años, Tagle es uno de los más jóvenes en el colegio cardenalicio, un hombre con gran capacidad de comunicación, teólogo y también pastor cercano a su gente. Además, tiene orígenes chinos por vía materna y ha visitado en varias ocasiones ese inmenso país. Puede ser también una pieza importante desde la perspectiva de las complejas relaciones de la Santa Sede con el gobierno de Pekín. Lo ampliamos todo en un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te contamos ahora la última hora de Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara ja al migdia de Lleida, ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12 i 20 fins a les 2. Si t'incorpores ara, doncs benvinguda o benvingut. Seguim amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Són 5 minuts els que passen de la una d'aquest dilluns 9 de desembre del 2019 i ja saps que ens pots escoltar, a part de a tota la província de Lleida, també a través de les aplicacions mòbils o també a través de la web cope.es. En tots dos casos pots escoltar la emissió de Lleida. En tots dos casos, tant a l'aplicació del mòbil com a través de la web. Has de triar, doncs, que vols escoltar l'emissora de Lleida i allí ja ho tens. Tot seguit està amb nosaltres el Joan Ramon González amb els seus bocins d'història i a dos quarts parlem d'esports a la tertúlia de la radiografia. Però abans buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem una tarda amb el cel ennuvolat o coberta al Pirineu, amb precipitacions a la Vall d'Aran que seran de neu entre 1.200 i 1.400 metres. Allà, a la Vall d'Aran, es podran acumular 15 centímetres de neu per sobre de 1.200 metres. A la resta, temps més estable amb el cel poc ennuvolat o serè. Les temperatures baixen avui al Pirineu, pugen a la depressió central i sense canvis a la resta. Arribarem a 14 graus a Balaguer, 13 a Lleida capital i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 8 a Vielha. El vent bufa de l'oest i nord-oest i atenció perquè s'esperen ratxes molt fortes d'entre 70 i 80 km per hora. Demà seguirem amb vent fort a primeres hores, però anirà perdent intensitat a la tarda. El cel demà estarà poc ennuvolat en general, amb intervals de núvols alts i nuvolositat baixa a primeres hores al Pirineu. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i seran de 4 graus sota 0 a Vielha, 0 a la Seu d'Urgell, 2 a Balaguer, 3 a Tàrrega i 4 a Lleida capital. Les màximes pujaran al Pirineu, baixaran a la depressió central i sense canvis a la resta, amb màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida capital, 12 a Vielha, 11 a Balaguer i també a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Fem una repassada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Recordem que aquest cap de setmana ha perdut la vida una persona a la xarxa viària lleidatana, un conductor de 80 anys que va morir dissabte en sortir de la via i caure per un talús a Vilagrassa. Va ser a la carretera C53 al punt quilomètric 115,80. També un incendi aquest cap de setmana ha obligat a desallotjar 8 pisos d'un bloc de Mollerussa. Un dels inquilins resulta ferit lleu per inhalació de fums i una veïna és reallotjada a una residència. També els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un jove de 24 anys per amenaçar un altre home amb un ganivet al barri de la Mariola de Lleida. Els fets van tenir lloc cap al migdia quan la Guàrdia Urbana va rebre un avís que hi havia un home que amenaçava diverses persones amb un ganivet en ple carrer de la Mariola. I recordem que també s'ha registrat un petit terratrèmol al Pallars Sobirà de 2,5 graus a l'escala de Richter que només ha estat percebut per les màquines, els sismògrafs, les màquines que s'encarreguen de detectar aquests moviments, que no ha estat percebut per la ciutadania, però ha estat aquest cap de setmana també. El Pirineu de Lleida ha superat les previsions i ha registrat un 90% d'ocupació durant tot el pont de la Puríssima. Les estacions d'esquí han venut més de 65.000 forfets, que són 20.000 més que l'any passat. Ha estat un començament de temporada d'esports hivernals espectacular, evidentment ben acompanyats, doncs, per les precipitacions que han sigut força abundants en aquest final de novembre i inici de desembre. La vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha afegit que s'han superat aquestes previsions i que, per tant, s'espera una bona temporada, una bona campanya de Nadal. Per cert que, parlant de neu, Espot ha iniciat la temporada d'esquí amb l'estrena del nou telecadira La Roca, que dona accés a les pistes. L'estació Pallaresa ha obert el 90% del domini esquiable durant el pont de la Puríssima. I recordem que Catalunya, França i Andorra consensuen una quarantena d'accions per desplegar el Parc Pirinenc de les Tres Nacions. Es tracta d'una de les àrees transfrontereres protegides més extenses d'Europa. I recorda que parlarem d'esports a partir de dos quarts de dues a la radiografia, però recorda que aquest cap de setmana s'han donat els següents resultats. El Lleida Esportiu va empatar a casa davant de l'Ebro 0-0, la M femení 2-2 a casa davant de l'Atlético de Madrid B. En bàsquet, el Força Lleida va guanyar 82-70 al Marinense Peixe Galego. El Pardiñes Lleida va tornar a guanyar, una importantíssima victòria, 82-77 davant del Villarrobledo. En bàsquet femení, la Seu va perdre 51-66 davant del València, acusant evidentment el desgast de la classificació per la propera ronda a Europa. I amb hoquei, el Lleida Llista va guanyar 1-0 davant del Palafrugell. El Vilassana jugarà el dia 14 davant de l'Alcorcón a domicili. I amb vòlei, el Sabadell va guanyar 3-1 al Balàfia Vòlei. De tot això en parlarem, com dèiem, a fons a partir de 2:15 a la nostra tertúlia d'esports a la radiografia.
Sí, nos envió Diana fuerzas para, desde su sonrisa, decir no os vayáis a llorar.
Un magistrado debe decidir qué pena le impone al chicle. No se puede consentir que un criminal de esta categoría esté solo, yo qué sé, 10 años en la cárcel.
Bienvenidos y bienvenidas a Madrid. Este país abierto...
Empieza en Madrid esa cumbre del clima. Aquí hay un gran problema, que es la politización.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
El cambio climático está afectando drásticamente a nuestro planeta, afectando a procesos esenciales de millones de organismos, haciendo que las aves cambien sus patrones migratorios, provocando la disminución de especies en nuestros mares. En la COP25, los gobiernos de todo el mundo, junto con científicos, empresarios, representantes de diferentes instituciones y ONGs, avanzarán en las negociaciones sobre cambio climático, aprobando los mecanismos que nos permitan cumplir el Acuerdo de París. Iberdrola estará ahí. Y tú, pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
Hola, Toño. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contento. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Pues estaba pensando en poner una.
No te lo pienses.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que donem la benvinguda al Joan Ramon González. Ja saps que ets el que és el cap d'arqueologia de la Diputació de Lleida i també el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Aquí ja en setant de sempre a tope i ahir un dia gloriós a la Seu Vella, que s'estrena com passa cada any el pessebre que es col·loque per l'Associació i la Renca de Pessebristes, i que d'alguna manera pues, és com les llums de Nadal que s'encenen a la ciutat. Sí. El pessebre a la Seu Vella vol dir que el Nadal ja el tenim aquí.
Però a més ahir amb quòrum, per entendre'ns, amb una coral i tot, eh?
Sí, la coral de Torrefarrera, que va ser unes Nadales magnífiques, i va ser una mica allò... La visita que van fer després d'inaugurar el pessebre del José Antonio Ferrer, van tenir l'oportunitat de fer un recorregut en el qual sempre confien en que ho puc guiar en clau nadalenca, és a dir, fer una visita a la Seu Vella d'una horeta solament parlant de coses que recorden el Nadal és una experiència que per un altre any la gent que no l'hagi fet doncs els hi recomano. I entre explicació i explicació, doncs una Nadala de la coral, per tant va ser, bueno, un matí interessant.
Molt bé.
I després inclús pues, van tenir el petit gest els membres de la junta directiva de celebrar amb un vermutet el Premi Alfons de Borja el 1903, i per tant va ser una mica rematar el matí del 8 de desembre.
Home, saps què passa? Que a mi a casa sempre m'ho diuen, si és merescut, si et donen un premi, s'ha de celebrar, escolta.
Sí.
Perquè no saps si te'n tornaran a donar més.
Exacte.
I perquè se suposa que si te l'han donat és perquè t'ho mereixes, i no hi ha res de dolent en celebrar aquestes coses, al contrari, no. Crec que s'ha de fer i viure-ho.
Exacte, totalment d'acord.
Molt bé.
Totes jo... maneres, avui la idea seria, ja que tenim el canvi climàtic tan,
sí,
malauradament a l'ordre del dia, i la celebració que es va fer ara aquestes jornades a Madrid, en la que va tenir aquest protagonisme excepcional, aquesta noieta
sí.
que està revolucionant tot i que crida l'atenció, que hagués estat capaç i, bueno, i el futur que li espera, perquè és tan jove, suposo que serà la banderada de tot aquest canvi, la Greta Thunberg, i que veritablement es fa reflexionar i pensar que si no es posen les piles, pues la cosa es complica. De totes maneres, com a historiador, voldria fer unes referències de que el canvi climàtic, evidentment, és real, el tenim aquí, és a dir, que això no hem de dubtar-lo en cap moment.
Uh-huh.
Ara bé, hem de ser també conscients que al llarg de la història de la Terra ha hagut canvis climàtics constants
sí.
i ha hagut també evolucions constants i extincions constants també. Per tant, aquesta reflexió també la voldria tenir, és a dir, que no és una cosa única, no és en plan bíblic allò que ha passat una vegada i prou, sinó que és una conseqüència en part natural. El que passa és que ara el canvi climàtic l'està accelerant de manera total l'home. Aquesta
Clar.
És la diferència.
Aquesta és la gran diferència. I després, sí, aquesta és la gran diferència i a sobre, com a espècie intel·ligent que poblem el planeta, és molt bo perquè tenim el coneixement científic suficient per saber-ho.
Exacte.
Però si tot no fem res.
Aviam,
no fem res, hi ha gent que ja està treballant, sí. Parlo genèricament en general,
No, totalment d'acord. Això és una mica l'absurd que representa que sapiguem-lo, que no siguin capaços de fer més, encara, no? Perquè, veritablement, el que s'ha estudiat de cara al passat, és a dir, d'alguna manera ja Darwin, amb l'evolució de les espècies, ja va demostrar de que sobrevivien aquells que sabien adaptar-se als canvis.
Sí.
Això vol dir que, si hi ha canvis, vol dir que la cosa no ha estat sempre igual.
Correcte.
I que les espècies que s'han sabut adaptar als canvis són les que han sobreviscut. Per tant, potser sí que en un futur, doncs, vés a saber el que tindrem en aquest planeta amb els canvis que es poden produir. Però, si tirem cap enrere i mirem, doncs, des que hi ha vida a la Terra, que fa doncs, aproximadament uns 600 milions d'anys, així,
sí, bueno,
així
sí.
doncs, ha hagut que se tinguin documentades 5 extincions en massa d'aquelles que se perd fins al 70% de vegades de les espècies que hi havia al planeta.
Uh-huh.
La primera que tenim documentada és de fa 444 milions d'anys i que va originar una baixada del mar, que una congelació brutal, és a dir, que va fer el contrari del que està passant ara, va ser un refredament total,
mm.
i això va fer pues, que moltes espècies, pues, clar, canviant una mica el sistema del medi de vida, pues, van desaparèixer. Aquesta és potser la que és la més llunyana, la que tenim menys coneguda, perquè la següent es va produir fa 360 milions d'anys. Aquesta va originar que el 70% de les espècies també desapareguessin, com la que va passar després uns 110 anys després, que van desaparèixer. Aquesta, en alguns llocs, a nivell marí, van arribar a desaparèixer quasi 90% de les espècies.
Déu-n'hi-do.
La que tenim immediatament més recent, abans de l'última, és de fa 200 milions d'anys, en la que van desaparèixer uns bitxos que, tot i que no eren semblants, no eren dinosauris, eren semblants als dinosauris, i es van perdre, en aquest cas va ser relativament moderada, perquè van desaparèixer unes 20%, 30% de les espècies. I potser l'última és la més coneguda, la que fa 65 milions d'anys que va passar, que és quan desapareixen els dinosauris, que van desaparèixer aproximadament la meitat de les espècies que havia al planeta, i entre els quals van desaparèixer aquests bitxos grossos, que són els dinosauris, però dels dinosauris van desaparèixer de les dues espècies que hi ha, els sauròpodes, que són els que tenien més pinta reptiliana, perquè els altres, els que tenien més pinta d'au, han evolucionat fins als aus actuals. Són els que es van adaptar, es van fer més petitons, i van sortir plomes i van adaptar-se al que tenim actualment.
Ah.
Per tant, tenim, si ens fixem, en la història de la vida de la Terra, pràcticament cada 100 milions d'anys hi ha una extinció generalitzada. Si l'última va passar fa 65 milions d'anys, representa que la propera hauríem d'esperar uns 40 milions d'anys.
Ui, ens agafarà grans, ja.
Exactament.
Sí, sí.
El pas és que el pas que estem fent l'home des de que va aparèixer la revolució industrial fa escassament 100-150 anys, estem pràcticament consumint aquest crèdit de milions d'anys fins al punt de que, bueno, sembla que en aquest segle, si no posem fil a l'agulla, pot haver una distinció en la qual l'home serà potser la principal víctima, a més que s'adapti moltíssim.
Sí, el problema de les adaptacions és que sorgeixen amb moltes generacions entremig.
Exacte.
Clar, va tan ràpid el canvi climàtic que no ens donarà temps.
No, aquí no, i per això tenim totes aquestes pel·lícules, a tu que també t'agrada el cinema de ficció, d'aquest és el planeta que és l'any que ha destruït, ara que sembla que hi ha el perill nuclear, sembla que s'ha allunyat una mica, però aquest, el perill de l'efecte aquest invernacle amb el CO2 a l'atmosfera, doncs sembla que aquest és el que som incapaços de solventar, i amb aquest escalfament global, que alguns diuen doncs, que cap al 2050, alguns diuen que el 2030...
És que clar, 2030-2050 és aquí al costat, eh?
Exacte, exacte, per això dic que això, si no siguem ràpids i decidits, i, bueno, i els que siguin incrèduls no tenen més que atansar-se al Pirineu, a l'estiu, sobretot, veure imatges del Pirineu de principis del segle passat, la gelera aquesta de l'Aneto tan magnífica, la gent que ha pujat a l'Aneto la coneix, una gelera extraordinària, aquesta és que estava tot l'any gelada, i a l'estiu pues, era un goig passar, i ara el problema pràcticament és trobar aquesta gelera que era reduïda d'una manera molt residual, i és la més important que tenia el Pirineu. Algunes han desaparegut ja del tot, i això és una prova física observable del tot, del tot. L'efecte invernacle aquest és el que en general ha originat les altres extincions del planeta, perquè o bé per erupcions volcàniques que van crear una, un núvol potent de cendres a l'atmosfera que van impedir que entressin els rajos de sol, o bé a vegades, doncs, com seria la de fa 60 milions d'anys, la caiguda d'un meteorit que va fer com una gran explosió que va provocar el mateix. És a dir, que en el fons sempre es produeix aquestes extincions perquè es produeix una capa que treu l'arribada de la llum solar a la Terra, l'oxigen llavors no es produeix perquè l'efecte de les plantes mor i se fa una acumulació de CO2. Ara, el problema és que, torno a repetir, l'últim CO2 que s'està provocant l'estem fent els homes i no cal ni buscar, sobretot per la combustió de el que serien els productes aquests fòssils i els efectes residuals que n'hi ha, és a dir, aquestes imatges de plàstic, sobretot el plàstic, que és l'època que estem vivint del plàstic, és molt útil i molt bo perquè permet moltes coses fer-les ràpidament, però que el residu que provoca doncs, és tremendo, no? En aquest sentit. Fins i tot, a vegades, també fer una petita revisió al paisatge, a vegades també ens creiem que el paisatge no ha canviat mai, però també al llarg del temps recordem que la Terra i els continents són com unes grans plataformes que estan surant sobre el magma de sota de la Terra i se van movent molt lentament. Aquests moviments d'aquests continents fa que es provoquen en bona part els terratrèmols. Ahir, per exemple, fa 24 hores va haver un petit terratrèmol al Pallars Sobirà.
Sí.
Són d'aquests que no són massa perceptibles, però que està demostrant que el Pirineu és una zona de terratrèmols constant perquè encara està xocant el que és la placa aquesta ibèrica,
la
península ibèrica, contra la placa europea, i aquest xoc que fa que el Pirineu continua pujant una mica, doncs fa aquests petits ajustaments que originen aquests terratrèmols. I, a més, tenim l'erosió. L'erosió, que sabem, quan ha hagut un incendi, desapareix la vegetació, si entren les pluges i les pluges són torrencials, provoquen la marxa de la terra i a vegades en alguns llocs és irrecuperable perquè queda la roca pelada i això fa que no aparegui nova vegetació i se produeixin unes erosions cada vegades més fortes. Aquí a la plana de Lleida tenim els nostres tossals, que són un magnífic testimoni del que és aquesta erosió. Recordem que fa això, aproximadament uns 30 milions d'anys, el Mont Meneu, aquell puig que tenim al sud del Segrià, és el referent de tota la terra que hi havia en aquesta plana de Lleida, és a dir, que tenim per sobre dels nostres caps hi hauria entre 300 i 400 metres de terra que ha anat desapareixent per aquesta erosió. I solament han quedat aquests tossals, els quals, si avui ens atencem a veure'ls, si no estan com el de la Seu Vella, que està modificat per l'acció humana, veiem que la cara sud d'aquestos tossals, la que està més afectada per la insolació, té una erosió fortíssima perquè ja no té vegetació, mentre que les cares noves d'aquestos tossals encara mantenen una mica de terra i una mica de vegetació, amb la qual cosa es veu que aquesta erosió va canviant. I fins i tot, des del punt de vista arqueològic, veiem que alguns d'aquestos tossals, actualment, quan puges a dalt, no hi ha res, però quan vas pels vessants veus fragments de ceràmica, fragments de pedres que demostren que abans, i estem parlant de fa 1.000 o 2.000 anys, havia les cases a dalt d'aquest tossal. En 2.000 anys, aquest tossal, que potser abans tenia una superfície d'uns 50 metres de diàmetre, actualment potser la té de 10 o de 5, i tot aquell poblat que hi havia allà dalt a tarda que ja va marxar aquella gent per altres circumstàncies potser, però tot això ha anat caient-se per les vessants i fins i tot a vegades en primers treballs d'arqueologia es pensava que l'assentament era en vessant, però actualment gràcies a una tècnica que és d'estudi de la geoarqueologia es demostra que no, que s'ha de reconstruir tot això, pujar-lo allò com si diguessin, apretessis el plai cap enrere, sí. Bum, 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 perquè que tot això se va pujant cap al cim i se va engreixant, i seria una mica aquesta prova de que tot està canviant, el procés és imparable en bona mesura, l'home intenta a vegades suportar a base de ficar contraforça aquestes balmes artificials que es provoquen en aquests tossals nostres, però que aquesta lluita que fa l'home a vegades va en contra amb aquesta màxima contaminació que estem fent i que té aquest efecte hivernacle. Per tant, una reflexió en aquest sentit, el canvi és inevitable, però el que s'ha de fer és adaptar-se al canvi i retrasar-lo el màxim Clar. Possible i jugar a favor al canvi.
Bueno, retrasar-lo, o jo crec que amb la que l'ésser humà podria reconduir-lo, per entendre'ns.
Exacte, retrasar-lo i reconduir-lo, aprofitar-lo a favor, exactament. O sigui, ara veiem que hi ha possibilitats en les energies alternatives, doncs pot ser potenciar aquestes energies, que seria exactament el contrari.
O sigui, jo crec que...
Estan fent aquests intents de fer-lo, no?
Sí, jo crec que el moviment de plaques tectòniques, doncs això de moment ens cau molt lluny, i segurament pel bon funcionament de la Terra s'han de moure, i evidentment si es mouen en algun lloc friccionen, i en d'altres doncs xoquen i fan les muntanyes i aquestes històries, i els terratrèmols, i els volcans, etc. Però clar, el tema de l'atmosfera jo crec que sí que l'hauríem de ja tenir molt més de la mà, i el tema de residus també, en general. Sí. Jo crec que això sí que és una cosa que no ens... Primer que no haguéssim hagut de deixar que se'ns anés de les mans, perquè clar, ara la dimensió és enorme, és a dir, Exacte. Saps què passa? Que com que això normalment no t'ho diuen, no ho veus, però quan veus aquelles imatges d'aquelles illes de plàstics que sí, volten, sí. Perquè les corrents al final sempre conflueixen en un mateix lloc per mig de l'oceà, i que són tan grans com, ara jo no ho sé, perquè a vegades t'ho diuen, tan grans com Catalunya o com Espanya o no sé què, enormes, allò és unes quantitats ingents de plàstics, doncs clar, arriba un punt que dius, home, això era evitable, i tant que ho era evitable.
Clar.
Però, clar, des dels anys 70 era evitable, no? O sigui, no ara de fa 10 anys, no, de fa 40 o 50 anys.
El que passa és que hi ha encara, fins i tot, veient que va molt lent aquesta reconducció. Ara sí que s'ha picat una mica dues amb les bossetes de plàstic famoses.
Ja, però fixa't, la resistència que tenim... La gent ens costa molt canviar,
Correcte.
Fixa't que ja ho dic en primera persona. Jo ja m'he acostumat, però reconec que la primera vegada vaig pensar, caram, ara ens han de cobrar per les bosses. És que la gent només reaccionem quan ens toquen la butxaca.
Sí, i encara amb això, al final... Com és poqueta cosa, molt i baix. Per lo que val, estiguem endavant i seguim igual.
No.
Potser l'aposta és més que aquestes bosses siguin més reciclables,
fer,
o inclús utilitzar productes cada vegada més reciclables, ja que més que cobrar o pagar, en lloc de fer bosses més baratetes, doncs que siguin això, que siguin d'aquestes, que es destrueixin, que es reciclin per si soles, i bueno, és el que hem dit.
O fer anar
la tecnologia a favor nostre.
Clar, i fer anar el que necessitem, que a vegades també tenim un excés de moltes coses. Escolta,
bueno, i ara que atencem al Nadal, no diguem això dels excessos.
No, però...
Veritablement...
Però és així, aviam. Sí. No, és que la canalla, bueno, però la canalla s'ho passa bé amb una joguina igual que amb 40, com el que dius. És una manera de parlar, però dic, bueno, és que en lloc de regalar-li 10 coses, doncs n'hi regalem 3, i s'ho passarà bé igual, vull dir que
correcte.
Vaja, no ho sé, s'ha de moderar tot una mica.
Perquè no quede tan atabalat.
Sí, també tens raó. En fi, hem fet una bona reflexió avui als bocins d'història, no deixen de ser bocins d'història, això sí que avui eren fragments de milions d'anys, però bocins d'història del nostre planeta, allí estan, i a més a nivell arqueològic, molts, doncs en podem parlar i ho podem constatar justament això, no? Perquè amb els estrats, amb les restes que es troben, amb el moviment de terra, etcètera, etcètera. I ho hem enllaçat amb una cosa superactual com és el tema del clima. Actual potser més aquest any perquè passa aquí a Espanya, a Madrid concretament, però vaja, que és igual si és aquí, a Kyoto, a París o on sigui.
I tant.
És un tema planetari en el que tots hauríem d'anar a una, i després aquí ja veiem que hi ha països emergents que diuen que ells no han contaminat fins ara i que ara tenen dret a contaminar, els que ja han contaminat tota la vida que ens tocarà... Que serà un problema econòmic, i al final, fixa't que tota la justificació és pels diners, que els diners no és una cosa de l'univers, és una cosa que hem inventat els humans.
No, que... totalment, i a més inclús està lo de la quota, aquesta que cada país té dret amb una quota tremendo, de contaminació, i el que no arriba a contaminar perquè encara no està tan
desenvolupat,
li compren aquella quota, no? És una manera de jugar, de fer tant al solitari, podríem dir.
Correcte, et fas trampes a tu mateix, és una pena. Sí, en fi, bocins d'història, com tots els dilluns, amb el Joan Ramon González. Mira, avui hem fet una bona reflexió, i a més estem amb dates de fer aquesta reflexió i que duri tot l'any, i estendre-la durant tot l'any.
Esperem-ho.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer, bona setmana.
Lo mateix a tots, adeu.
Prepara la Navidad con Miró. Te acercamos a los que están lejos estos días con móviles, tablets y ordenadores. Te ayudamos en la cocina con barbacoas y robots de cocina. Te entretenemos con televisores, consolas y videojuegos y cámaras y videocámaras para que recuerdes los mejores momentos. En Miró encontrarás todo esto y mucho más. Visita nuestras tiendas y miró.es.
Nero Giardini. Elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
La misión... como forma de tender puentes entre religiones...
Hago lo que verdaderamente quiero.
Hay tanto que hacer...
y de cuidar el futuro de la sociedad...
No va a poder vivir mucho, porque tiene un problema de corazón...
sin abandonar la labor evangelizadora. Misioneros por el Mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Aquí en Camerún.
Douala, Camerún. El lunes a las 12:30 de la noche, en 13.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Doncs apa, que comencem la tertúlia d'esports, la radiografia, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur. El creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Esports.
I com sempre, ben informats i ben acompanyats els dilluns a la radiografia amb la presidenta del Balàfia Volley i membre de l'Associació Esport Femení, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
També està amb nosaltres el president d'honor de la FECOL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Xavi ja com si ens coneguéssim de tota la vida.
Tota la vida, tota
Xavi,
la vida.
Què tal? I el cap d'esport del diari La Mañana, Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Home, sense voler, ja fa dies que ens veiem, eh?
Sí.
Sí, sí.
De fet, la primera vegada que ens vam veure, els dos teníem tupé i tot.
Sí.
I ara només cal veure'ns.
Exacte. Home, tens
l'Albert al Twitter penjat un... Bueno, el tuit fixat que tens, que és el teu primer carnet de premsa.
Ah, sí. Uf, madre. Que jóvenes éramos, de miedo.
Aquell ja veus el canvi. Hi ha hagut un canvi, eh? Saps quan et diuen, oh, pues et veig igual. Te mires i dius, bueno, què vols que et digui, eh?
No.
Tots canviem, eh? Sense voler, tots canviem.
Home, jo he sigut pipiola i tot de l'Albert, vull dir, imagina't.
Imagina't.
Com passen els anys.
Exacte. Sí.
Però l'Albert devia ser molt jove, també.
Tant, jove.
Bueno, jo vaig començar jovenet.
I ho és.
Ho és, això, sí, que a vegades diem això i...
L'edat es porta el cor.
Bueno, sí, això és
molt... L'edat és un estat d'ànim.
Exacte.
Sí, correcte, queda molt bé així. Escolta, que estic preocupat...
Ah, sí? No sí.
Què
no,
dius?
No pel Balàfia, vol dir.
Que se t'ha lesionat algú.
Què ha passat,
bueno, Vanessa? Estigues supertranquil.
Què ha passat?
No, doncs és que són les baixes que...
Sabadell 3, Balàfia, volei 1.
Clar, Sabadell va tercer... I nosaltres en vuitens, és bueno. La diferència. No, és que tenim moltes lesions.
També.
I... L'altre moulo.
No, nosaltres la veritat és que treballem per la segona volta. Creiem que serà molt millor.
Ja, però vigila però... que això deixa els deures per la
segona. No, però és...
L'altre moulo.
No patirem, però jo ja ho vaig dir a principi de temporada que aquest any pues, quedaríem entre els sisens, setens, vuitens.
Bueno, el
proper... Està controlat, vaja.
Està controlat. El proper partit us toca contra els darrers.
Sí, però l'altre dia també jugàvem contra Roquetes que anaven últims. És que el tema de l'esport és molt complicat.
Però jugueu a casa el proper partit
juguem
contra
a casa
darrers.
I segurament,
o sigui, aquest, guanyar,
i segurament
eh?
Aquest el guanyarem, sí, però que no hi ha cap alarma. Vull dir que tenim...
Està tot controlat.
Divendres teníem els dos punters que estaven malalts, amb la passa aquesta de la panxa, teníem a l'oposat amb una llarga, bueno, amb una lesió llarga de l'espatlla, i no s'incorporarà fins al gener, per tant, són tres ja titulars que no estaven jugant. I, llavors...
No, i a banda que també entenc que com a filosofia del club, tampoc la primera fita és guanyar.
No.
És fer voleibol, que aquí l'havien perdut a la ciutat, llastimosament, i escolta, i si bueno, damunt hi ha un equip més o menys referent i aconsegueix bons resultats, doncs fantàstic.
I en guanyar un any de transició, hem canviat el 90% de l'equip, amb gent més jove, perquè necessitàvem fer aquesta transició ja, amb l'esperança d'aquí 2 o 3 anys poder lluitar per estar a Superliga 2.
Bueno, mira, anem a fer una crida, a veure si tenim allò ressò, aquest proper dissabte, si no canvien l'hora, tinc aquí marcat dissabte a les 8 del vespre, al pavelló Juanjo Garra, és fàcil aparcar, per tant,
tot
el
pas,
aparques, el pavelló és maco, és relativament nou, vull dir, és potser dels més nous.
És el
de Lleida, no?
És l'últim, no?
És el darrer que s'ha fet.
Sí, l'últim pavelló.
I aneu a veure'ls, vull dir que... És entrada lliure?
I tant, només faltaria. Què més sin pagar, ja? Bueno.
Entrada lliure i gratuïta al palco, allò general, a la cadira del mig, la persona que veureu és la presidenta.
No, segur que no.
Hi ha palco? No hi ha...
No.
Allò que diem abans, el palco, eh?
La llotja no
hi ha llotja.
Hi ha les 4 cadires del
mig. Bueno, pues escolta, dissabte a les 8 del vespre cap al pavelló Juanjo Garra.
No hi ha cadires, No hi ha cadires.
Tampoc?
És banc.
Bueno,
però hi ha lloc per seure's.
Sí, claro.
Sí, pues ja està. Anem a veure el Balàfia Volei. Bueno, ja ens ha dit la Vanessa, ens ha deixat tranquils, per tant, ja està.
Sí.
Escolta, un cap de setmana... Bueno, un cap de setmana, un altre cap de setmana, vaja, amb resultats, un empat a 0 de Lleida Esportiu a casa davant de l'Ebro. L'Ebro és de la meitat cap avall, Vull dir que tampoc és...
Bastant cap avall.
No és una entitat, o sigui, un club amb una entitat forta, però és una segona B i és complicat. Lleida va empatar a 0 davant de l'Ebro, l'AM va empatar a casa davant de l'Atlético Madrid B als darrers minuts.
El darrer
minut. Bueno, escolta, també són vàlids igual, eh? És igual el gol al minut 1 que al minut 94.
Hauran de ficar allí un cartell de tisis recasens, perquè realment...
I recordar que aquí
el partit... Els partits al recasens, no deien al Bernabéu, los partidos se hacen muy largos, 90 minutos en el Bernabéu son muy largos,
ostres, doncs 90, que jo vaig
90 minuts al recasens...
És que juguen molt tard, va ser una i mitja... Uf.
Bueno, es troba l'horari quadrado, també era un cap de setmana, doncs...
Atípic.
Sí.
Sí, aquest
ostres,
era complicat.
Però és que si vols anar... Bueno, jo és que ho vaig mirar per anar a veure'l.
Sí.
I clar, te poses amb una hora i mitja, una hora i tres quarts, i te poses amb les 3:30 de la tarda.
Pues a dinar com aquí. Com...
Bueno, si tens crios més petits, i això és complicat,
clar, clar.
Vull dir que no, clar, però una hora, no sé, les 12:15, no sé.
Al Barris Nord se va fer cert allò que diuen, entrenador nuevo, victòria segura, doncs, bueno, pues, bàsicament ja tocava, no?
Home, perquè juguen contra el CUE, com dius tu, però això no és garantia de res.
A l'Alep, sí.
Sí?
És que el cas del Marín és excepcional, no? Van pujant i baixant el plat a l'Eport i no canvien gran cosa, no? Aleshores, bueno, jo crec que...
Home, jo el vaig anar divendres i els vaig veure bastant fluixets.
No, és que són molt fluixets, vull dir, a l'Are. El problema no és aquest.
Qui éreu, 4?
Això anava a preguntar com estava de públic.
Hi havia gent teta.
Bueno, sí.
82-70, fa el Força Lleida. Aquesta suposo que són una d'aquelles que ja hi comptes. Bueno, aquest ja el comptes, com a victòria.
Bueno, és que teníem els dos. Teníem el de Oviedo i Marín, que deies eren importantíssims, sí. I contra l'Oviedo vas fer la cascada del segle.
És que de 3-1. De 3-1.
Va perdre contra un equip que ve de l'altra punta d'Espanya només amb 7 jugadors, sí, disponibles.
I a més estava de sota nostra.
I Palme...
Un júnior, no? Amb dos júniors.
Un de l'equip vinculat, bueno, dos de l'equip vinculat, vull dir, i Palmes, i després contra Marín, bueno, és que ja era caixa o faixa, no?
Sí. Però també es veuen les dinàmiques, eh? Jo crec que els jugadors el divendres tenien... Jo no els he vist als altres partits, la veritat, però el divendres els vaig veure amb una... L'actitud era diferent. A la pista, saps? Era com a que creien realment que podien guanyar. I això jo crec que també els va portar...
Jo, mira, amb descarc del, de Jorge treure... Serna, però no perquè sigui Jorge Serna, sinó per, de qualsevol entrenador destituït, que feien fora l'entrenador i els jugadors surtin amb més ganes, és una cosa que...
Però jo tampoc parlaria de més
ganes. No és ganes, però sinó com amb ganes de revertir-ho, no?
Al final... El partit és més de lo mismo, amb l'únic matís que hi ha 5 minuts al tercer quart que el Marc Martí i el Miqui Feliu s'endollen.
Exacte.
Marxes de 12 i ja
I
el rival que, té davant, que tens davant doncs no dona per apropar-se.
Exacte. 82-70 tampoc no és un resultat.
No, se va trencar el tercer quart.
Ja t'ho dic. Van estar tota l'estona igualats fins al tercer quart.
Van ser aquests 5 minutets que el Marc Martí, que se n'havia anat a la mitja part amb un menys 5 de valoració, doncs fa 8 punts, l'agafa 3 rebots, una assistència, la garapa que implica, i els dos triples del Miqui, crec, recorda que és el contraatac més maixada també. Bueno, i obres aquest coixinet de 12 punts que davant de qualsevol altre rival dius, bueno, això és bàsquet i 12 punts no és res, però davant d'aquest Marín, doncs, ja se'ls va fer una muntanya.
Avui, bueno, es va estrenar Jordi Guàrdia a la banqueta, bueno, es va estrenar, és home de club, era el segon. Que era el segon i és home de club, me sembla que està fins i tot entrenant a categories inferiors.
Sí, de fet, hi havia un tuit a xarxes de l'Oliver Rossell, que després de jugar amb l'equip, el mateix dissabte al matí a 6:45, agafava un autocar per anar cap a Girona, no recordo cap a quin ciutat o lloc de Girona era, però cap a Girona amb el mini A.
No obstant, el club busca entrenador.
Sí, clar, busca entrenador.
Hauria de...
No, busca entrenador i han trucat a gent. Fins i tot Roger Grimau han trucat.
Vale, jo és que això ho he llegit a la mañana avui.
Sí.
I Roger Grimau què ha dit?
Roger Grimau ahir ho vas publicar, no? A la mañana.
Sí, bueno, pues Roger Grimau, pues bueno...
Molt bé.
Gràcies, però bueno...
Estem pensant en mi.
S'ha d'entendre una mica el context i, tot i que és amic, jo no crec que sigui el que necessita ara mateix el Força Lleida, el Roger Grimau. El que passa que és una operació tipus Molo. I la de Molo, pues ja veiem que de moment, bueno, sí, estem en playoff, però ja veurem com acabaran. Jo no crec que ara el Força Lleida necessiti un Roger Grimau, per bé que sí que és una persona, és una figura, home, que de bàsquet ens sabe un porró, vull dir, ha estat capità del Barça, ha aixecat una de les Eurolligues del Barça, però, tècnicament, bueno, pues encara té un rodatge. I jo sempre he pensat, i aquest és un dels problemes del Jorge Serna, que el primer entrenador d'un equip professional ha de ser un autèntic fill de tallonses.
Ja. Yeah.
I al costat tenir un segon que sigui el Poli Bueno. Perquè aquest col·legueo que hem vist ara en xarxes després de Serna amb els jugadors, és que no cal. Perquè amb un tio que tu defineixes com un amic, com el tiet dels teus fills, després com te cagues en la mare que el va parir quan fa un partit horrible.
Correcte.
Llavors, jo crec que és un dels problemes que ha tingut també Jorge Serna, a banda de que en les últimes rodes de premsa s'ha coronat i ha deixat perles per la història. Lo del jo no necessito esto para comer... és antològic.
Bueno, però veus ara...
I lo de... lo que me sabe mal es que mis hijos no podían ir al pabelló és una altra perla antològica per la història de declaracions d'entrenadors. I mira què n'han passat per aquí a Lleida, pel camp d'esports i pels pabellons.
Bueno, lo que passa és que ara mirat en perspectiva, ja era el començament del FI, eh? Ja, aquestes declaracions ja eren molt a la defensiva. Eh?
Sí, però...
Ja eren molt a la defensiva.
Jo penso, des de la meva insapiència, que digo jo, penso una mica com diu l'Albert. Penso que necessita una persona amb molta experiència ara mateix per treure això cap endavant.
El Roger Grimau...
I un entrenador que els hi pugui dir... El nom del porc.
El Roger Grimau amb imatge sí que seria un...
No, brutal.
Claro,
però... Seria la pera. Ara bé, estic d'acord que quan fiques el cap fred i analitzes, potser no és el moment també de cremar aquesta bala, també.
No, però és que per portar un Roger Grimau, penso jo, és que també has de tenir com un projecte, no? I no pot...
Això, sí, és millor oferir-li un projecte a principi de temporada
bueno,
i escolta, vinga, va, movem-nos.
No sé, no?
Què vols o què pots?
Fa 2 anys vols ja comenci, no sé quantos, ara un altre, saps? És com, al Força Lleida mai hi ha una continuïtat d'un projecte que tingui una mica de solera, és que sempre... No, anem a salto de mata.
Bueno, el Força Lleida s'ha col·locat 15 amb 4 victòries i 8 derrotes. El Marín és el darrer amb una victòria. El penúltim és el Canoe amb 2 i el Oviedo està empatat amb nosaltres amb 4 victòries. Per tant, molt bé la victòria, però no va a la badada.
No, clar.
Que ara que tu guanyes un de baix i tu no, doncs tornes a estar ben enfonsat.
Quina és la propera jornada?
A l'Alep Plata, la propera jornada...
A la pista del Canoe.
El Canoe, sí.
Ah, pues super...
Que és el penúltim. Per tant, això no va a la badada, aquesta. A més, aquest és rival directe. A l'Alep Plata, escolta, el Pardinyes...
Molt bé.
Ja li ha agafat la gràcia amb això, eh?
Però veus, parlava era la Vanessa de projecte, no? A l'hora de fer-li al Roger Grimau. Bueno, però el Pardinyes sí que té un projecte. I ha perdut, però a ningú se li ha passat ni per mitja dècima de segon pel cap que es poguessin petar el Gerard Encuentra.
Claro, perquè és un tio de club, de projecte, de futur.
Jordi Mario ho ha dit sempre, Gerard Encuentra serà entrenador del Pardinyes mentre ell vulgui.
Claro.
I això, vulguis que no, et dona una tranquil·litat i dona un missatge cap al vestidor que dius,
aquest és el que mane.
Amb aquest no li fareu el llit, cabrons.
Aquest és el que mane.
Abans marxareu tots que ell.
Claro.
I això és molt important. Vull dir que el que mane sàpiga que té mando en plaça i que és Déu nostre senyor, és bàsic. És bàsic. I el Pardinyes ha tingut aquesta paciència... També és cert que els recursos són els que són, però és que encara que tinguessin diners, tampoc l'haguessin fet fora. Bueno, i de moment es veu un treball. I a diferència del Força Lleida, tu veus el Pardinyes d'ara, ha evolucionat. El Força Lleida ha involucionat.
Mm-hmm.
I ara parlem de fitxatges. L'any que tens una plantilla de 12. Ojo, eh? És que per primera vegada tenim una plantilla de 12 tios. Ja resulta que ens falta un tirador i que no tenim base i que... Doncs com has fet la plantilla, fill meu?
És que l'ha fet ell, no? En teoria, dic, eh?
Bueno, en teoria,
bueno,
sí.
No, jo crec que aquí el Jorge...
Potser va demanar, però no li van donar.
Ell volia continuar lliure, i no se'n va sortir, volia Mitrovic i no se'n va sortir, i al final, doncs, van colar cara i, doncs, perquè així també renovàvem estut. Bueno, és igual, és que tot el que passa allí és un desgavell de tal magnitud que s'acaba traduint a la pista en resultat.
Un dels jugadors que va fitxar aquest any negre... Estava amb pantaló llarg, aquest està descartat, no entenc? O...
Està lesionat.
El Pamora està lesionat.
Ah, no, sí que no està descartat.
No, està lesionat.
Bueno, n'hi ha dos. El Carey.
El que és molt primer.
Aquest és el Pamora, aquest està lesionat, sí.
Per cert, que no sé, el calendari, l'horari de les jornades, els clubs hi poden dir alguna cosa?
Bueno, en teoria són els clubs els que fixen l'horari.
Bueno, t'ho dic perquè a priori em van dir l'altre dia que havien col·locat un partit al 5 de... a l'hora de la cavalcada de Reis. Al Barris Nord.
El poses tu, l'horari de casa?
El poses tu.
Em sembla un horari molt desafortunat.
Si tu tens una finestra, tu no pots ficar un partit un divendres a les 12 del migdia, no pots ficar un partit un diumenge a les 10 de la nit.
Exacte.
Tens una finestra, però tu els tries, de fet, a l'Alep i a Jules.
Però sempre i quan no t'ho marqui la tele, eh?
Bueno, a l'Alep en aquest cas
perquè en voleibol funciona igual, nosaltres a l'agost ja enviem una plantilla.
A la tele hem fet dos o tres ja, eh?
Sí, però és just al revés. Vull dir, aprofitant que juguem divendres a les 9 i que a la graella no tenim res, doncs ho fem per la tele. Per esport.
Però el calendari no surt ara, l'altre dia m'ho van dir, potser ho hauran mogut ja, perquè és que no entenia que poguessin jugar el dia de la cavalcada.
En competicions estatals enviem això, una plantilla a l'agost, te diria nosaltres a l'agost, ja fixem horaris.
No, està marcat ara, que aquí el dia 3 de gener a les 9 del vespre, que és divendres, que és quan estan jugant sempre el Barris Nord.
I de fet hi ha clubs com Breuan que juguen dissabte, n'hi ha d'altres que juguen diumenge, però sempre juguen el mateix dia.
Sí. Molt bé. Bueno, Pardinyes, victòria 82-77 davant del Villarrobledo, el Pardinyes Lleida, mira, sense voler, vull dir que semblava que la cosa no anava
estaven
bé.
Estaven al pavelló de Villarrobledo.
S'ha posat amb 5 victòries, el Pardinyes, de moment tenim aquella.
Molt bé.
Bueno, tenim 4 més 1.
Bueno,
allò ja...
En el limbo, no? Aquella...
Sí, clar, però pot arribar un punt en el que sigui un problema. Bueno, sempre ho serà un problema.
Sí, perquè
bueno,
lo tonto, són 12 equips i anem per la jornada 2 de la segona volta,
Clar, és que...
és que en queden 9 només.
Llavors...
I això, pim-pam-pum, et plantes a final de febrer i...
S'ha acabat.
I què fem?
Clar, t'ho dic perquè, bueno, no ho sé, si segueixen guanyant partits, doncs ja
això
està,
això se decidirà al gener, home.
Al gener,
perquè es veurà si es caixa o faixa, ja està.
Bueno, el gener és ja, com el que dius,
sí.
Per això,
sí, home, ja, però... Bueno, que vols que et digui,
no? Que et vulguis, home.
Fa pinta que era... No, però el sistema de competició la necessitarà, perquè després hi ha una segona fase de permanència en la qual s'acumulen els resultats d'aquesta primera.
S'arrosseguen.
Clar, per això ho dic, que és una cosa que haurien... A veure, evidentment sortiran a guanyar cada partit igualment, però és millor que sàpiguis ja què dius.
Sí, del mal que has de morir, sí.
Clar, vull dir, ara mateix... si li treuen aquesta victòria, es tornaria a col·locar a penúltim, per entendre'ns.
Tu has de comptar que no la tens.
Bueno, ja.
Però... Compte-la que no la tens i treballa-ho així.
Clar, i tampoc...
Jo crec que el club ho fa així, també, eh?
I tampoc no és no tenir-la, perquè en el pitjor dels casos no et donaran el partit per perdut. Et faran repetir...
El partit.
O el partit, o a partir del canvi, o...
Vale.
Però en principi... Bueno, no ho sé, a veure, jo és que m'he d'estar mirant en reglamentació, però és el que diem cada setmana. Hi ha un punt
de reglament clar, jo ho vas dir.
Que relata exactament fil per randa el que va passar i no. Per
i
tant,
no funciona.
Bueno, i això has fet tu.
En bàsquet femení, el Cedis la Seu va caure a casa davant del València, va acusar, suposo, el tema d'Europa, viatge, bueno, victòria...
I la València, tot plantillon.
I la lesió de...
I la lesió de Brena, sí.
Bueno, però es van classificar, per la següent Europa...
Sí.
Espero que després això més endavant no ho acusin.
Però no és una derrota però... significativa, no, perquè en València, en principi, no és d'aquells que
pots guanyar.
Que hi comptes, no? Pots donar la sorpresa, l'any passat va guanyar la Fonteta, però és allò que és com l'any que ell estava a guanyar el Palau, no?
I tant.
I dius, hòstia, que aquí, no? Però no, normal.
El proper partit el tenen davant de el Pastor, que són 13, per tant, són 13, doncs, bueno, és un altre... Per tornar a seguir pujant, està ocupant la 6a posició, la Seu.
Està molt bé, està molt bé.
Escolta, que estem parlant de bé. Xavi, amb hoquei, victòria de Lleida llista 1-0, Palafrugell, ja tocava, però 1-0, estava
pobre,
mirant...
Molt pobre.
És justet,
sí, bueno, quan la pilota no entra, se va manllançar moltes vegades, però no hi havia manera, i, bueno, menys mal que es va guanyar, eh? Perquè els problemes haguessin sigut si no s'hagués guanyat.
Sí, estava mirant...
Cuidadito,
estava mirant aquests resultats i no es dona gaire, guanyar només per 1-0 els partits. Algun se dona, però poques normalment
grades,
no.
Jo no recordo.
No. Sí,
segur que n'hi ha hagut algun, però ara mateix no...
És estrany.
El Lleida Llista ara s'ha enganxat al grupet del mig. S'ha enganxat al grupet del mig. És 9è, amb 14 punts. Per sobre té el...
No està per tirar quets, tampoc, eh?
Bueno, no, ja, però s'ha enganxat. Per damunt està en un de 15 i després ja passa el tema 18, 19, 20.
I té partit europeu aquesta setmana, eh? Tant
de setmana,
sí. Per això ho dic, que tampoc no està per tirar quets.
Bueno, però és un dels partits que havies de guanyar, sí o sí. Per lo civil o per lo criminal. Al final ho van fer per lo criminal, també compta.
També compta. També compta. El criminal.
Molt bé, el proper partit davant del...
Però ja no, que ja és criminal, no?
Sí, criminal de tot.
El proper partit és davant del Calafell, que és 8è. El Lleida Llista són 7, per tant, és un altre partit important, eh?
Per traure el punyal.
S'ha de traure. Amb hoquei femení, el Vilassana no han tingut jornades, jugaran dissabte vinent a la pista de l'Alcorcón. I ara tornem cap al camp d'esports. Lleida Esportiu 0, Évora 0, amb un Cornellà Lleida Esportiu de cara a la setmana vinent, però, bueno, era un partit per guanyar, eh? Amb,
sí, davant de l'Évora. És que no dius que l'últim és molt dolent, no li tiris, és que aquest és pobret.
Per què li tires de la llengua? Ho veus com a vegades jugar contra l'últim no és sinònim de victòria.
Home, no era últim, però és 14 l'Ebro.
Bueno, m'explicaràs, els pobrets eren molt fluixets. El que passa és que nosaltres es van veure quadrades. Però, bueno, no hi ha manera, bueno, se l'entrenador diu que fa molt fred, ara.
És l'equip que ha empatat
fred,
més, eh?
És que Lleida és el que té, que fa fred.
I el camp de Lleida és un camp complicat, eh? No hi ha manera de guanyar, treure punts al camp de Lleida. És molt complicat, aquest camp.
Però, bueno, jo sempre he entès, i pel que comenteu, és que el camp d'esports és un camp gran, és un camp amb una gespa excel·lent, ens agrada dir, ha tingut les seves històries, però la gespa és excel·lent, i és un camp per jugar al futbol, és a dir, si el Lleida vol aquí, obrir camp i tal,
ja ho veig en prou, ja. Tenim els millors defenses laterals, però no hi ha manera, xiquet.
No, si
endavant les veiem quadrades, no?
Sí, la teoria és fantàstica.
És aquesta, no, la teoria?
I en part, la vaig executar, perquè és cert que per mi ahir...
Van fer un bon partit.
Tant el Joan com el José van ser de lo milloret.
Els dos millors...
Però, clar, al final, quan tu ets monotemàtic, hòstia, quan tens gent com Joanet, com Xemi, com Cano, com Abel, que també es poden associar per dins, ostres, està bé intentar remenar-la una miqueteta i acabaràs obrint a banda. Però està bé intentar remenar-la una miqueteta, no? No abusar d'aquest futbol directe o de que Oriol i Ruiz es guanyin la línia de fons. Jo em ratifico en el que dic des de la primera jornada. Ni antes tan buenos, ni ara tan malos, però 2 de 12 al Tourmalet.
Bueno, el Tourmalet, l'Ebro no l'entro, el Tourmalet,
Bueno, era un partit que estava pel mig penjat, que dius, bueno, mira, són 3 punts
per tal,
però al final és Tourmalet perquè s'ha empatat.
Sí, claro. Però abans del resultat, a priori, que no ho és,
Ja, però són 2 punts que han volat.
No, això sí.
Però te volen. De fet, quan tu tens un calendari així complicat amb Andorra, Sabadell, Cornellà de Castelló, acostuma a passar que el que t'acaba fent la guitza és el Ebro, el Orihuela, l'Atlético Levante de turno.
Bueno, això l'any passat vam tenir, ja vam estar a
cures d'Espanya. I ara dos partits a fora,
I l'Espanyol, i l'Espanyol pel mig.
Bueno, l'Espanyol va guanyar, el Castelló va guanyar, el Sabadell, que és segon, va perdre davant del Cornellà, que és el proper rival,
Sí, que lo tonto ja tornen a estar allà dalt.
Sí, això és del Cornellà, No hi ha manera de fer-los,
Sembla que aquest any ja petar, però no
bueno,
hi ha manera.
El Cornellà és vuitè, el que passa és que està a 3 punts de Lleida, només,
I juguen amb una capsa de mistos.
Sí, estan molt apretats,
I a més allà no es pot ni jugar,
I l'Uso baixa per sanció, Adri León baixa per sanció...
Escolta, sí, per cert, com va anar això? Dos targetes
no?
a dos jugadors a la banqueta.
A la banqueta està molt bé, això.
És molt bonic, això,
Però que va ser molt polèmic o què, el partit?
Bueno, estaven en 4. L'Uso no estava per jugar, segons va dir el mateix Molo. A mi el que m'estanya és que tinguin tan clar que no estava per jugar ni avui, ni a Cornellà.
Ni a
Cornellà.
Ah, o sigui, la van forçar per entendre.
I al minut 2 de la segona part, doncs s'aixeca i li trauen una targeta. I Adri León es lesiona, no entre l'Uso, que és el moment en què veus que efectivament l'Uso havia forçat la targeta, perquè si no, no té altra explicació, perquè el canvi natural és que entri l'Uso. I als 20 minuts, suposo que ja el miren els metges, tal, i diuen, això ja és microrotura, no sé què tens, però a Cornellà no hi arribes, niño, dile a l'àrbitro. Pum, jo no recordo dos targetes a la banqueta de forma així separada, Sí que recordo algun tumult, que l'àrbitre comença a tracatrar, però en dues accions així, no. Però el fet és que són baixa, per Cornellà.
O sigui, com anem a Cornellà?
Va, en el tocar.
Segons l'entrenador, està molt preocupat per la infermeria, vull dir que...
Sí, però
bueno, però quanta gent tenim a la infermeria? Perquè això és una incògnita que no se sap.
No se sap, el que passa que... Avui llegia el José Carlos Monge, el Segre, i té raó, no? Bueno, a veure si ara que amagar els lesionats se n'han donat compte que no serveix per guanyar, a veure si ens deixen de tanta tonteria.
És que és així, per això ho dic.
Clar. I després hi ha un altre tema. Parla de 6 lesionats, perfecte, és cert. Però és que a la convocatòria d'ahir del Lleida hi ha 14 tios del primer equip, més Joanet. 14 més 1 són 5, més 6 són 21. Què volem, una plantilla de 40 tios?
Ah, o sigui que ha demanat fitxatges ja?
No, ja fa dies.
Però,
Ja fa dies, cobrir la baixa de Felip.
Sí.
Vull dir que és cert que doncs, és mala sort que se t'ajuntin en el temps tantes lesions. Però, hòstia, insisteixo, que ahir tenies 15 tios del primer equip.
Clar,
15 tios del primer equip,
Per tant, tens 11 per jugar i per fer els 3 canvis.
Clar, vull dir, i fot un mes i mig, tenim 22 titulares. Ja resulta que, hòstia, pobre Felip. Miau. Bueno, ja anirem parlant, perquè la temporada se farà llarga, i passaran cosetes, perquè, bueno...
Bueno, mira, la cosa ha anat així. Proper partit a fora, davant del Cornellà, Copa del Rei...
Dijous a casa...
I després una altra vegada fora, davant del Sabadell, que són segons. És a dir, allò que dèiem de la Copa del Rei, evidentment no s'obre a ningú, però a l'Espanyol tampoc, també no, jo crec que tampoc vindrà com vindrà. L'Espanyol jo no crec que vingui amb el primer equip, o amb no tots...
Bueno, com a mínim una de línia 7.
Sí, però bueno, ja m'entens. Vull dir que no vindrà allò a assegurar-la... I el Lleida Esportiu, depèn del resultat que tingui davant del Cornellà, ull, perquè és que la seva temporada és la Lliga, no la Copa del Rei.
Ara mateix, aquest partit és un gra al cul pels dos.
Sí, per això
t'ho dic. És un problema.
Sobretot
no
per l'Espanyol. Però nosaltres al final, mira, juguem
a casa... Sí, però l'Espanyol te portarà 6 titulars, i són 6 titulars de primera divisió.
Però va últim l'Espanyol.
Sí, però són 6 titulars de primera divisió. Veuràs el camp com canvia la cosa.
Bueno, sí, veuràs un altre ritme de pilota, sí, clar, evidentment.
No, t'ho dic perquè donar per mort a l'Espanyol no crec que sigui una bona idea,
ho
tampoc.
Ho dic per lo del gra al cul, perquè és que són cues de la primera divisió i cada roda de premsa és un jaleo.
Si s'ha de guanyar alguna vegada a l'Espanyol, ha de ser aquesta.
Sí, correcte.
Perquè si no, no ho guanyarem mai.
Correcte, però sense sacrificar la Lliga.
Això els hi fa nosa.
Pel context,
sí.
Arriba en mal moment.
A l'agost. Seria un partidàs.
Sí, vamos.
Arriba en mal moment.
Derbi, l'Espanyol no ve aquí des del 99-2000, tal, bueno, venga, perfecte, ficarem gentet a l'estadi, però que tal i com ha anat evolucionant la temporada, és un marrón pels dos. Però, clar, és que Lleida té 3 partits en 6 dies.
Sí, és...
I el tema de les lesions, si l'Iberto, segons Molo, se li va girar el genoll, sí, ja va dir, no sabem si estarà per venir per Cornellà, ni per la siguiente, ni per quan.
Home, el tema de Genoll, no, sí, sí, és
Marc
així.
Marc Martínez,
ja sabem.
Ja veurem. Luso, si ahir fos la cinquena...
No, que és.
No, 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 bueno, de sempre, suposo. Com que tampoc ho diuen, Luso, si ahir està a la banqueta forçant, que ja sap que no juga, bueno, pues igual, entenc que són més de 10 dies. Abril León, si fa el que fa, entenc que també és més d'una setmana. Bueno,
a veure si recuperem pel Sabadell.
Bernat, allí continua.
Clar, és que la, és el que diu l'Albert, eh? La setmana que ve comença una,
oh,
una setmana de 7 dies amb 3 partits. Eh?
Sí, sí, sis.
Sis dies amb...
Perquè és diumenge, sí. Dijous, dissabte.
Sí, 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 perquè els Sabadell juguen dissabte.
No, ho dic perquè els lesionats, els que arriben justos, clar, aquests ja saps que en 6 dies normalment no...
No, no, i, no. I és que de dijous a dissabte tampoc no hi ha gaire marge, eh? De descans.
I a part són 3 partits amb una exigència física brutal.
Sí,
perquè tu al Cornellà ja estàs a lo que vas... A la guerra.
A Sabadell també, que són segons.
L'Espanyol a casa, el que dèiem, sí, ara, per ritme de partit
aquí
i tal.
Aquí corre.
És bastant previsible que tinguis, sí, sí, que fotre una quilometrada darrere la pilota i a Sabadell, doncs, tela.
Bueno, en parlem el dilluns vinent. Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Escuer, com sempre, un plaer. Bona setmana.
Igualment,
adéu.
Ricard.
Adéu.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries. Ens indicaran que hem arribat a les 2 de la tarda. Escolta, que acabis de passar un bon dilluns. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Fins llavors, salut. Adéu.